es de ser el arma que nos sirve en las distintas campañas políticas. No ayuda. No ayuda a nadie, deteriora la democracia, elimina a pasos agigantados la desafección de la ciudadanía y en un marco polarizado, difícilmente apelando a las emociones, vamos a poder resolver esta problemática.
Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, són les 12:05. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, connectarem amb el Fòrum Talaia Nord, que s'ha reunit fa poc i que és una entitat que mira molt prim per la cura del litoral de Pollença i els seus voltants, però que no de vegades fa feina també amb moltes altres entitats, com la xarxa Dragonera Blava, el Fòrum de l'Illa de l'Aire de Menorca, o amb veus de Porto Colom. En poques paraules, parlam de l'estat de la nostra mà i sempre ens preocupam sempre dels aspectes de l'ecologisme que hauríem de dur tots de dir, ja que com sempre dèiem, vivim enmig de la mà, som una illa, estem envoltats d'aigua i de vegades li donem l'esquena a la mà i és el més important que tenim. Estem envoltats d'aigua, vivim enmig de la mà i ho hem de tenir molt present. Tot d'una xerrarem en el Fòrum Talaia Nord. Després parlarem gairebé d'un miracle, perquè anem un vot fins a Manacor per saber ben com ho han fet a l'Ajuntament de la Capital del Llevant per concedir la primera llicència urbanística que se dona en només 3 mesos. Ho han fet, té secret, té explicació, ho han fet gràcies al que se diu Entitat Col·laboradora Urbanística. Parlarem amb la delegada d'Urbanisme, l'Ajuntament de Manacor, però veurem si aquesta fórmula màgica, que normalment dura 3 anys, se pot estendre a altres municipis de Mallorca, en el problema que tenim d'habitatge, ells mos ho contaran. També parlarem del primer concurs de sobrassada de Mallorca, però de cuina feta en sobrassada de Mallorca d'indicació geogràfica protegida, ja sigui de Port Blanc o sigui arròs o de porc negre. Parlarem en la IGP, sobrassada de Mallorca, per veure com ha de ser aquest concurs, que acabarà dia 1 de març. Hi ha 22 els restaurants que hi participen. Tothom hi pot donar, dir la seva. Hi ha un vot del públic per als 3 finalistes. Se donaran a conèixer a la feixina dia 1 de març. I per acabar, un tema que mos agrada molt des de fa una sèrie de mesos, que és el vaixell romà que ha enfonsat a les fontanelles i que el Consell vol treure peça per peça de la manera més delicada que se pugui. Un vaixell de fa 1.500 anys. Un vaixell que fa 1.500 anys que és a les fontanelles. Pràcticament allà entre Can Pastilla i la platja de Palma. A 300 o 400 metres de la vorera. Clar, volen saber ben si hi ha vigilància, si hi ha entrat tot el que és de valor, perquè hi havia àmfores, hi havia de tot, diuen que fins i tot hi havia àmfores amb oli, que sol i encara era bo. Demanarem a menys si això és cert, perquè no me'ls estranyaria, perquè antigament tot se feia més bé que avui en dia, que som uns brutes fent ses coses. A mi m'es consell que mos diu del vaixell romà i ben si ja tenen data per anar a veure'l, perquè el manco en altres mos fa molta il·lusió. Bueno, Yolanda Ruiz és la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Comencem el dia a Mallorca.
Birds in the trees.
La cançó lògica de Supertramp, lo lògic seria que els illencs respectàssim i tinguéssim cura de la nostra mà, però no tothom pensa d'aquesta manera. Per això s'han de reunir diverses entitats que també fan feina en els ajuntaments i les administracions per tenir cura del nostre litoral i del nostre medi marí. Per exemple, el Fòrum Talaia Nord, que se va reunir fa pocs dies per seguir establint prioritat d'actuació en gestió, conservació del litoral, concretament a Pollença, però la cosa va s'estén molt més. Se varen reunir de 30 persones vinculades a la defensa del medi marí i a la custòdia comunitària del litoral, i parlant precisament amb Ignasi Cifra, que és coordinador de Fòrum Talaia Nord. Ignasi, bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bueno, jo te volia demanar, perquè clar, nosaltres coneixem arrels marines, coneixem un caramull d'entitats, també veig que vosaltres estàu lligats en el Fòrum Illa de l'Aire, però vosaltres concretament, el Fòrum Talaia Nord, quant de temps fa que existiu, qui sou, conta'm un poquet més sobre el Fòrum Talaia Nord per ubicar-nos per aquell qui no vos conegui.
Molt bé. I el Fòrum Talaia Nord ara fa 3 anys, més o menys, que existeix. A diferència de Arrels Marines o de qualsevol entitat de conservació, el Fòrum no està constituït per... És a dir, no té una junta directiva, no té uns presidents, uns vocals, no té uns òrgans clàssics, sinó que simplement és una plataforma ciutadana oberta a qualsevol persona que vulgui venir a participar i a opinar. Això és la diferència principal entre una entitat de conservació, com som nosaltres, i un fòrum. Nosaltres, des d'Arrels Marines, el que fem és impulsar aquest fòrum, és dir, que se pugui donar, l'organitzam, pensar en les dinàmiques, pensar en quins temes vol tractar la gent, i fem la convocatòria. I després, pues, diferents persones que no tenen per què compartir un mateix punt de vista que Arrels Marines venen a participar d'aquest espai, i d'aquest espai, d'aquest fòrum, surt pues, la veu de la ciutadania que després poden transmetre a les administracions.
També,
això és una miqueta el funcionament.
Però veig que també vaig feina amb veus de Porta Colom, amb la Dragonera Blava, en el fòrum de l'Illa de l'Aire de Menorca, en Port Ramassat de Solla, i tots estàu dins l'aliança a la mar. Què seria? Com una espècie de vigilants que vos distribuïu arreu de les illes per anar recollint dades i sobretot quin és l'estat del medi marí, perquè veig que sou de moltes bandes, concretament aquesta plataforma a la mar.
Sí, això, és a dir, aquesta aliança de custòdia marina a la mar que dius ha sorgit perquè aquests darrers anys diferents entitats de conservació, com el nostre cas, Arrels Marines, impulsam processos participatius. Arrels Marines ho fèiem aquí a Pollença, amb el Fòrum Talaia Nord, a Porto Colom hi ha un fòrum Bous Porto Colom que l'impulsa Met Gardens, que és una entitat de conservació també, a Dragonera hi ha un fòrum de la xarxa de Dragonera Blava que l'impulsen des de Seix de Met. És a dir, hi ha diferents entitats de conservació que a diferents punts de les Balears i també de Canàries, cadascuna impulsa un procés participatiu. I com que aquests processos participatius i les problemàtiques que hi ha en quant a la gestió de la nostra mà i del litoral en aquests diferents punts s'assemblen molt entre elles, en el final aquests processos mos acostamos uns a nosaltres per veure pues, les coses que funcionen, les que no, per agafar un poquet les dreceres i replicar allò que funciona a altres llocs. I, per tant, vàrem pensar que millor, si hi havia totes aquestes entitats i tot que impulsaven tots aquests processos tan similars, d'ajuntar-nos, de fer força a través d'una aliança de custòdia marina. I això, una de les coses que ens permet, entre altres, és aconseguir pues, finançament, per exemple, per poder dur a terme aquests processos, que a nivell d'hores, per les entitats que ens organitzem, pues implica molta feina.
Clar, tu diràs. Clar, també, concretament, a la reunió de fa una sèrie de dies, Fòrum Talaia Nord, ja centrant molt més en la qüestió de la badia de Pollença, vareu parlar del tema del fons de jazz interior, perquè això ja fa anys que en parlam aquí, perquè també no hi ha camp de boia previst encara. Com està ara mateixa situació? Perquè fa una sèrie d'anys allò era un desastre, allò era un, com diuen en castellà, un salve-se quien pueda, allà tiraves un barrer barral d'aigua buit amb un tap i un mort i una corda, i ja tenies on formar la barca, un verdader desastre. Com està ara, això ara?
Pues, això ara, es dic, any 2026, pitjor que 2025, 2025 pitjor que 2024, si som botents, va pitjor. Sí que és vera que, evidentment, temporada d'hivern baixa, no?, l'afluència i la quantitat d'embarcacions que hi ha, però a l'ossac interior de la badia de Pollença tenim encara prop de 1.000 estructures il·legals, que és la que tu comentaves, no?, un bidó omplit de ciment...
Sí, sí.
Blocs de ciment,
no sé, qualsevol... Ahir vaig estar fa 3 setmanes i me va sorprendre, perquè ho vaig veure i vaig dir... Això és que fa anys que em parlam, però això que és el problema que és de costes.
Això, el problema principal, qui té la competència sobre aquest espai, és costes.
És que sempre topam allà mateix. Sempre topam en costes. Sempre topam allà mateix.
És el problema principal que tenim les entitats de conservació, quasi sempre. Qualsevol cosa que volen fer necessitem permisos, i aquests permisos els té, no sempre, però en moltíssimes ocasions els té costes, i costes és un organisme que, tot i que ara està fent les transferències de nivell estatal a nivell autonòmic, encara és un organisme difícil, no?, d'aconseguir que reaccionin, que responguin, que siguin reactius i tinguin una comunicació fluida amb les entitats.
Però quant de temps fa... Ara tu m'has dit... Clar, jo vaig sentir a dir que farien la transferència de les competències a les comunitats autònomes, però és que jo ho vaig sentir dir fa temps, que és que això va a poc a poc. Tu saps com funciona això? Perquè jo fa temps que ho vaig sentir dir, fa un any o dos que ho vaig sentir dir.
No, fàcilment. Això fa, sí, fa un any i mig o dos que se diu, però... no sabem com de molt efectiu ha estat, i la qüestió és que encara a nivell de personal i reactivitat de costes no s'ha notat aquest tipus de diferència de moment, almenys per part de les entitats. Per tant, no sabem si aquesta transferència nacional cap autonòmica està... Per part nostra no estem veient cap canvi real.
Jo recordo quan les borrasques... No... La borrasca Juliet, la borrasca Glòria, que no deixaven en les baldes refer desastres, perquè no, és que això es costa, i estava tot damunt de vall, i estic xerrant de fa 5 anys, però és que, francament, és que és com lo dels pagesos i els pescadors de Brussel·les, jo que un senyor, un despatx, a milers de quilòmetres d'aquí, hagi de dir que la badia de Pollença, allà és un desgavell... No té cap ni peus.
I, de fet, aquesta és la frustració principal que percebem en un fòrum, no? És a dir, hem organitzat 13 fòrums ja des de fa 3 anys, i quasi cada ocasió el motiu principal que més preocupa i que més molesta a la gent és aquest tema. Perquè, al final, té impactes sobre la qualitat de l'aigua, té impactes sobre la desaparició d'habitats en un fons marins, i després... El fet de tenir 200 a l'hivern i 350 o 400 embarcacions fondejades de forma permanent allà implica que tota aquella gent que accedeix a aquestes embarcacions necessita barques auxiliars o caiacs. Vull dir, la quantitat de moviment que hi ha en aquella zona impossibilita qualsevol altre tipus d'activitat, com pugui ser natació, com puguin ser esports de vela. Vull dir que queda tota una zona aquí, no sé, aquí interior de la badia, condenada mediambientalment i socialment per un ús que s'està fent de forma il·legal.
Ja. És que, a més, també heu demanat que se demani una reducció de velocitat, precisament de navegació. És que jo me pensava que això per tot se podia anar, no sé si som 3 o 4 nusos, me pensava que era per tot, que ja era genèric aquesta limitació quan entres dins una bocana. O allà no és així.
És a dir, a dins una bocana de port sí que és així, és a dir, dins un port, les aigües de competències de ports de les Illes Balears sí que és així, el límit està, si no vaig malament, a 3 nusos, però després hi ha aquestes zones de transició que, segons quins ports, a lo millor de la zona de Llevant, que ja tot d'una s'obrin a mà oberta, allà no hi ha aquestes limitacions, però a un port, com és aquest cas d'aquí, que està dins un sac interior on s'hi donen tantes activitats diferents... des de que surts de port fins que passes, aquí en el cas de Pollença, hi ha la punta de l'avançada, que és un pic que superes, estàs ja més obert fins a la badia de Pollença. Per tant, el que se proposa des del fòrum és que aquests primers dos quilòmetres, que és una milla nàutica i mitja, una cosa d'així, tingui una limitació, pot ser no tan estricta com la de 3 nusos a ports, però sí que de 5, 6, 7 nusos, perquè precisament els fons són molt fangosos, són molt poc profuns, i des dels científics ja han avisat que navegar més de 10 o 12 nusos implica que tot el que hi ha en el fons de sediments se torna a posar en suspensió. I, per tant, qualsevol planta, alga, que necessita fer la fotosíntesi, no pot créixer adequadament.
Ostres, no ho havia pensat mai, això. Clar, tot el llot, clar, torna a quedar entrebolida completament per mort de la velocitat, no?
Per mort de, sí, de tota... En final, navegar més de 10-12 nusos implica pues, que si hi ha menys de 3-4 metres de profunditat, tota l'aigua se remou. Que diguem, per tant, tot això té efectes. Després hi ha tots els efectes que pugui tenir pues, sobre escoles de vela, per exemple. Escoles de vela que... Pues no és el mateix estar a una zona on les embarcacions poden circular a 6 o 7 nusos que estar a una zona on des de que surts de port una embarcació se pot posar a 25 nusos. És molt diferent.
Vale.
Que sempre el que se proposa des del fòrum és mirar els problemes i les problemàtiques que tenim, no només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista social, també des del punt de vista econòmic, perquè entenem que tampoc no se trata de prohibir i fer tot tipus de restriccions i després, segons quines empreses que estan desenvolupant la seva activitat aquí, se veuen abocades a tancar. El que se pretén amb un fòrum, al final, és intentar ajuntar els diferents punts de vista per posar-nos d'acord amb normes i actuacions que ens beneficiïn a tots.
També vareu parlar de fer campanyes de conscienciació i sensibilització ambiental. També teniu programat jornades de neteja de fons marins. Però hi ha hagut una cosa que m'ha cridat molta atenció, perquè jo fa de més 15 anys vaig fer el càlcul. Voleu fer una campanya de sensibilització sobre la pèrdua d'arena que se produeix quan la gent va a la platja, no? Tavaioles, sabates, les cames, la roba... Jo fa 15 anys vaig fer un càlcul i me sortien 30 grams per persona cada vegada, aproximat. Això ho vaig fer jo, a la bruta, a casa meva. Clar, però ho vaig començar a multiplicar per la quantitat de mallorquins i turistes que teníem en aquell moment, fa 15 anys, i me sortien milers de camionades d'arena, no me'n recordes, milers de camionades d'arena que m'on aduïm de la platja. I m'ha cridat molta atenció que parlàssiu d'aquest tema, perquè jo mateix vaig fer el càlcul, no me'n record, però eren milers de camionades d'arena que m'han enduit m'aferrades a la tavallola, a les cames, a la roba de nedar. És un tema importantíssim, això, Ignasi, i va ser la primera vegada que sent que qualcú em parla. Jo, curiosament, un programa que s'ha de mirar per on, vaig fer el càlcul i te juro que eren milers de camionades, i és un tema dels que no parlam, i és importantíssim, no?
Totalment. De fet, una cosa que mos costa, sobre això que has dit, 30 grams, ara mateix us estudis així més com a la mitja que s'atreven són 38 grams.
Sí, no, això jo ho vaig fer, jo ho vaig fer a la grossa, mira, 38, encara més, 38 grams.
Però bé, la qüestió és que és això, mos costa molt a nosaltres humans pensar, jo m'enduc 38 grans d'arena a la platja, i mos costa molt pensar més enllà de quanta gent hi havia a la platja, quant de dies vendran tota aquesta gent a la platja, durant quant d'anys estem fent això, i imaginem-nos com aquests 38 grans s'acaben convertint en les camionades que comentaves, però la realitat és aquesta. Vull dir, estem a unes Illes Balears on venen ara ja de 8, de 9 milions de persones, cada persona que ve va diversos dies a la platja, cada dia que va a la platja s'endú 38 grams, vull dir, estem xerrant d'un impacte bestial sobre l'ecosistema marí, bueno, sobretot en aquest cas, sobre la duna i l'ecosistema litoral. I clar, aquí en el cas del port de Pollença, el que passa és que algunes de les platges són artificials. Ja, per tant, estàs enduint arena d'una platja que després, en principi, no pots tornar a reposar aquella arena, perquè és una platja artificial que se va permetre fer, però que ara no se permeten fer reposicions d'arena en aquestes platges. Per tant, estem abocats a que aquestes platges acabin desapareixent, també, si seguim amb aquesta dinàmica.
Mare de Déu. Sí, que és cert que... Bé, ja ho he dit en començar. Vivim enmig de la mà. Som una illa, estem rodejats d'aigua per tot. Hem de parar més atenció en el medi marí i, sobretot, a la fauna i saps ara. Ignasi, encantat de contactar tu, serem en contacte amb totes les altres, bé, nosaltres som molt amics d'en Agustí Torres, que el coneix, el coneix tothom, i també xerrem molt amb Marilles, amb les Reses Marines, és a dir, que segurament tornarem a parlar. Ignasi Cifres és coordinador del Fòrum Tele Nord, que mira de tenir cura pel nostre medi marí, una cosa que haurien de fer tots els que vivim a Mallorca. Ignasi, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies per atendre'ns i per la feina que feis.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant pegarem un vot a Manacor per parlar d'urbanisme, perquè hi ha una novetat que volen saber com ho han fet. Han aconseguit donar un permís d'obra en només 3 mesos. No sabem si és màgia o què ha passat aquí. Ara tot d'una xerrada amb l'Ajuntament de Manacor.
Tres ràdios, Dial. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorquesupervuit.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
James, amb permís de Robert Johnson, un dels grans pares del blues, de Rhythm and Blues, i escoltau això, per favor, escoltau. De 1961, mare de Déu, Elmore James, que gran. Bueno, fet aquest punt musical, pegàmenes llevant a Manacor, cuna, per cert, també de grans músics, allà pegues una potada en terra i t'acaben 15 músics a damunt, i a més, boníssims. Però a Manacor, si vos deim que han aconseguit agilitar les llicències d'obra, vos pensarem que anem de broma, i de no. Allà, a Manacor Real, ha estat el primer municipi de Balears que ha donat un permís d'obra a través d'una entitat col·laboradora urbanística. Què és això? Ara ho sabrem. Això està possible que només 3 mesos el promotor ja tingui la llicència en lloc d'esperar els 3 anys d'antigament. Com se fa això? Els hi demanem. Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme de l'Ajuntament de Camp de Manacor. Bon dia, com esteu?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Beníssim, però volem saber què és això d'una entitat col·laboradora urbanística i com se pot aconseguir reduir de 3 anys a 3 mesos una llicència d'obra, que pràcticament és com demanar un unicorni avui en dia, Núria.
Bé, es veu que és una figura molt novedosa, però bé, es veu que ja estava implantada a altres indrets de la península, a altres comunitats autònomes, i des de fa poquet, des de l'any passat, 2024, també ja operen aquí a les Illes Balears. El nom és un poc estrany, és complicat, però són EPCUS, són entitats privades de certificació urbanística que el Consell de Mallorca acredita, per tant, només se pot fer feina amb aquestes que estan acreditades pel Consell i que, de forma privada, qualsevol promotor pot contractar, si així ve a bé, per tramitar una llicència d'obres. Aquesta figura el que ve a fer és a suplir els informes tècnics i jurídics que se fan a qualsevol ajuntament i, per tant, bé, entenc que és una figura una miqueta estranya, no? Perquè no la coneixem, però, com deia, ja operen a altres indrets de la península i, per tant, entenem que és una eina que ens permet també posar damunt la taula i oferir aquesta possibilitat als promotors que vulguin començar les obres amb una relativa agilitat.
I això ve d'aquell conegut decret de llei de simplificació administrativa?
Sí, bé, aquesta figura de les entitats privades ja se contemplaven a la llei d'urbanisme de l'any 2017, però es veu que el decret de simplificació ve a concretar el seu marc jurídic. I és a partir d'aquí on, com deia, venen tres entitats, nosaltres us veurem que hem anat a fer feina en dues, i s'implanten aquí en territori balear. Per tant, sí, és a partir de llavors que hem començat a fer feina amb elles.
Bueno, i clar, és una col·laboració públic-privada, per tant, no? Això de lo que se parla tant, ha d'haver-hi l'Ajuntament i després una empresa, no?
Sí, a veure, jo com a regidor d'urbanisme, per suposat que he d'assumir que els ajuntaments avui en dia tenen moltes dificultats per estar al dia, no? de l'obtenció de llicències d'obra. Jo sempre dic que mos toca fer feina en projectes de vida de les persones i que mos hem de fer càrrec de la situació. Per tant, en el cas de Manacor, per xerrar concretament del cas que mos ocupa aquí, es veu que hi havia un retras en l'obtenció de llicències que també me sento en l'obligació d'assumir, no? I de posar solució, com deia, damunt la taula. Crec que les EPCUS poden venir també a descongestionar aquests queramulls i per això deia que és una eina que si la persona decideix contratar aquests serveis, es veu que en casos concrets, perquè la llei, aquest decret de simplificació administrativa ve a concretar supòsits en els que sí que se pot contratar un EPCU i en els que no, llavors l'Ajuntament de Manacor, si l'EPCU presenta aquest certificat de conformitat i ho fa, nosaltres li donem el trasllat i perquè se converteixi en una llicència d'obra. Per tant, sí, és un exemple de col·laboració público-privada que funciona i que se pot aprofitar per, com deia, descarregar aquestes llistes d'espera tan indesitjables.
Núria, vostè que sap d'això, per què sempre ha estat tan farragós tramitar una llicència d'obra? Quina dificultat té? Perquè ho pugui entendre un ciutadà, que sempre tothom ho dona per fet, però ningú sap per què.
Bé, jo he de defensar el servei públic sempre. Jo, a més, som una defensora de serveis públics de qualitat. Per tant, crec que els ajuntaments haurien d'estar millor finançats, millor dotat de personal, perquè és impossible poder donar trasllat a les llicències d'obres si n'entren més les que surten. Això és una qüestió de matemàtiques. No tenim el personal suficient per poder donar resposta a la quantitat de llicències que se presenten. Manacor és una capital de comarca, Manacor és un municipi que ha tornat molt gran en els darrers anys i això és la primera qüestió que volia posar de manifest. Després, per suposar que tenim molta normativa que a vegades, clar, això afavoreix que hi hagi moltes deficiències que s'han d'anar subsanant i que, per tant, es veu que antigament les llicències se despatxaven amb més agilitat per part dels tècnics, però és que avui en dia s'han de mirar moltes normatives i moltes afeccions sectorials i bé, se complica molt la cosa. Per tant, amb això estem i la meva feina, igual que la resta de regidors d'urbanisme de Mallorca o de les Illes Balears, doncs tenen aquesta mateixa situació. En alguns casos millor, en d'altres pitjor, però la nostra feina és oferir el millor servei públic possible i cercar opcions de davall les pedres perquè, com te deia abans, fem feina en projectes de vida i ens hem de fer càrrec d'això i hem de donar solució a la gent.
I què vol dir? Perquè també és que l'urbanisme és una cosa molt complicada i jo m'agrada demanar, aprofit per demanar per aprendre, perquè aquestes entitats col·laboradores urbanístiques poden tramitar qualsevol sol·licitud, excepte la primera ocupació o el final d'obra, que és que això sí que és tasca única i exclusivament de l'Ajuntament.
Bé, nosaltres, quan se va aprovar aquest decret, donava peu a tots els ajuntaments de les Balears que volguessin a decidir com operen les EPCO en el seu territori. Per tant, Manacor el que va fer, a més crec que varen també ser els pioners, ja en el ple de juliol de l'any passat, varen decidir que si les EPCO podien presentar qualsevol tipus de llicències, excepte les de primera ocupació que venen a ser final d'obres. És el mateix, no? Per què? Perquè era una manera de poder reservar el control de la legalitat posteriorment a l'obra, no?, edificada. Però bé, lo important és que qualsevol llicència de, pues, bàsica o d'executiu, de construcció en sòl urbà, se pot presentar via EPCO i per tant, crec que el que realment interessava en els promotors, no? Poder començar a construir sense haver d'esperar aquests terminis que ara mateix manejam.
Sí, perquè...
Que no sempre són de 3 anys, jo també ho he de dir.
Bé,
no sempre són de 3
bé,
anys.
Però... Sí, però no sé, d'altres a pal, a Manacor, bueno, Manacor és la segona ciutat més gran de les Illes, o sigui, el Manco de Mallorca, o sigui, d'altres també, tenim, no estan parlant d'un poblet de 100 habitants, estan parlant de Manacor, hi ha d'haver 50-60.000 persones, però que a Palma, la llicència d'obra, és que ja està, ja ho tenim interioritzat, no? D'ençà de fa 50 anys que sabem que la llicència d'obra és una cosa que arriba des que de 2 o 3 o 4 anys o quan ja et veig. Però bé...
Bueno, hem de fer càrrec de la situació, crec que també aquí els professionals particulars, no? Me refresquen els arquitectes, en els aparedors, en els enginyers, en els constructors també, bé, han d'estar diguéssim de sa part de cercar solucions, de fer feina plegats. Crec que aquests ajuntaments també han d'estirar sa mà diguéssim en el sector privat per veure de quina manera poden millorar sa tramitació, i nosaltres ho hem fet a Manacor, per exemple, ara ja fa 3 vegades que duim a ple interpretació de normativa. Per què? Perquè si aquella interpretació pot induir errors i això provoca que hi hagi deficiències totalment evitables de la normativa que han de mirar els tècnics, i de que no sigui un problema, ho duim a ple perquè se quedi ben clar com han d'interpretar allò tant els professionals, els arquitectes particulars, com també els nostres tècnics municipals. Ja t'he dit, amb la intenció de... que puguin reduir a la mínima expressió les deficiències que tenim en els projectes. Perquè projecte que entri, projecte que pugui sortir amb un informe favorable, que això no sempre és tan fàcil, no? I crec que per nosaltres l'important és això, facilitar les coses en els particulars i fer feina estreta amb els arquitectes, amb els aparedors, que fan feina també perquè les persones que volen construir en el nostre municipi ho puguin fer en garanties, ho puguin fer en seguretat jurídica i, sobretot, ho puguin fer aviat, que és el que volem.
I tant de bo aquesta primera notícia se converteixi en no notícia, sigui el més habitual, i d'aquí una sèrie de temps ja quedi, sigui història. Vos en recordeu quan demanen que varen donar una llicència? No, perquè la veritat és que més en un moment d'emergència habitacional com estàvem ara, és d'enhorabona que hi hagi aquesta manera d'agilitzar sobretot la qüestió de la llicència d'obra. Núria Hinojosa, des de l'Ajuntament de en Manacor, des del Departament d'Urbanisme. Moltíssimes gràcies i sobretot enhorabona per aquesta bona notícia, perquè la veritat, molta gent se n'afluixa, molta gent se n'afluixa. Moltíssimes gràcies, Núria, estarem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò d'aquesta notícia i animar a totes les persones que vulguin acudir en aquesta via que ho facin, que a Manacor pues, mos hem posat a fer feina i hem aconseguit ser els primers de les Illes Balears en acudir en aquesta via novedosa.
I ara vinga, hem d'anar darrere la resta. Gràcies, Núria, bon dia. Nosaltres, bon dia. Entretant, anem amb la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Bueno, a una radiografia mallorquina, de vegades mallorquins, quan veiem un programa de televisió de fet a la península d'Aimar, i ja està, sempre que xerren de naltos, xerren de sobrassades i d'encimades i d'anar a la platja, però és que poques coses són tan mallorquines quan se sobrassades i s'encimades. Idò, avui mos aturarem en aquest tòpic perquè és imprescindible parlar del primer concurs de cuina en sobrassada de Mallorca, que organitza la indicació geogràfica protegida de la nostra sobrassada. 22 restaurants estan participant ja durant tot aquest mes de febrer, fins al darrer dia de febrer, dia 28, en els mateixos restaurants, en els seus restaurants. I la final serà dia 1 de març, dins la mostra de cuina que se farà a la feixina. Però hi ha una sèrie de coses que volen saber ben com funcionen i per això saludam el nostre amic, mestre i col·laborador habitual de IB3, Andreu Palau, que a més és president de Sindicació Geogràfica Protegida de la Sobrassada de Mallorca. Andreu, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Com estem?
Bueno, primer de tot, crec que els restaurants han de tenir a la carta un plat fet en sobrassada de Mallorca, ja sigui de porc, arròs, o porc blanc o negre, i no hi ha cap altre requisit, simplement que el tinguin ben publicitat i han de fer un plat original, no?, amb sobrassada. És així?
Sí, efectivament. Ha de tenir com a ingredient protagonista sobrassada de Mallorca, IGP, o sigui, emparada per la indicació geogràfica, i, a més, ha d'estar present en el local i poquent-se servir durant tot aquest mes, durant de segon el 28 de febrer.
I així, el jurat i el públic poden anar tastant aquests 22 restaurants i anar fent les seves valoracions, perquè crec que a part del jurat, ara parlarem del jurat, hi ha com un premi del públic que també pot votar, no?
Sí, sí. Hi ha d'haver en els restaurants hi ha d'haver una informació visible a la sala o a la carta, i també hi ha d'haver el cartell de senyalització oficial del concurs, de manera que les persones que visiten el restaurant puguin votar el seu plat preferit. En aquesta fase no hi ha un tast en el mateix restaurant, sinó que el jurat valorarà cada proposta a partir de la recepta i de la fotografia que ja han enviat de cada restaurant.
Tota la informació ho hem de dir també per tots aquells que ara mateix estiguin conduint o no tinguin... La poden trobar a la web de la IAP sobrassadadamallorca.org. sobrassadadamallorca.org. Aquí trobaran tota la informació. I dia 1 de març se sabrà qui són els tres finalistes o se sabrà abans?
Se sabrà abans. Comunicarà en els tres restaurants que siguin seleccionats i després se comunicarà també a través de la web, les xarxes socials, etc., els tres finalistes. I com deies abans, hi ha un premi també al públic a través de la plataforma de vot que està a la web de la Sobrassada de Mallorca, de manera que allà s'hi entra i és molt fàcil.
Sí,
hi ha una plataforma de vot i s'entra i se pot emetre el vot.
Ja, ara hi som a de dins perquè els oients se facin una idea. Sobreçada de Mallorca.org. M'apoya el primer concurs de cuina. A clic damunt i tot d'una m'envia a la següent pàgina on posa vota una mica, vota el millor plat i jo aquí clicaria aquí damunt i me surtin te demanes teu nom i te diu i votes els restaurants que tu formaràs part del jurat, Andreu, sí, no?
Jo no, hi ha d'haver un representant del Consell Regulador, hi ha dos xefs de prestigi i un representant de lo que és el jurat de tast de la sobrassada de Mallorca, que tenim un jurat de tast que, a més de tots els controls que feim en la sobrassada que emparam, la que té segell, d'aquí se triarà un representant, o ja s'ha triat, però bueno, ja s'anunciarà. Però, un jurat de tast, un del Consell Consell Regulador i dos xefs de prestigi.
Però és que això ho sap molt difícil, perquè és que no és el mateix fer un plat calent sobrassada vea d'un bisbe que un plat no tan... és que sobrassades és tot un món. Això serà... passarà punyetera el jurat, perquè triar... no ho sé, jo m'agradaria ser tastador, però jurat no m'agradaria ser-ho, és que és difícil.
No, no. O pot ser tastador, eh?
Tastador, sí. Sempre,
cada any reclutam, en tenim ara 24, de manera que tenim un bon planter, de gent que passa un any entrenant-se, i fins que no fan una puntuació que quadra amb la que fan els veterans, no tenen l'acreditació. Però, bueno, ho fan per afició i, en fi... Sí.
Lo més important.
Però, bueno, un bon representant.
Lo més important és que tenim tot el mes, fins dia 28, ara queden 18 dies, perquè entreu a sobrassadadamallorca.org, a baix hi ha els 22 restaurants de tota Mallorca, perquè n'hi ha de tota Mallorca, que fan aquest plat, rellom sobrassada, vermussada, sobre xins, calamai sobrassada a la bruta, nigiri de gambon sobrassada, ous romputs de sobrassada de porc negre, tota aquesta, entreu vosaltres, mirau-ho, anau, tastau, votau, i que és lo important, consumir producte local i que se posa en valor encara més la nostra sobrassada. Andreu, dia primer vendré a la feixina allà a Ferroncero, a veure més si cau qualque cosa. Moltíssimes gràcies, com sempre, i que vagi molt bé aquest primer concurs, perquè segur que serà un èxit, perquè a qui no li agrada un plat a la sobrassada. Gràcies, Andreu, una ferrada molt gran.
Gràcies,
una ferrada. Gràcies. Ara d'aquí un instant anem 1.500 anys enrere, perquè xerrarem del vaixell romà que continua endinsat a les Fontanelles, just aquí de vora la nostra ràdio, i que el Consell l'ha de treure perquè l'han de posar amb aigua dolça perquè s'ha de salinitzi. Una història que dona per una pel·lícula. No vol dir-ho. IB3
Ràdios, informació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Always take
Allà on vaig durar el bon temps amb tu, en Crowd House, fa un cremull d'anys, tant de bo, bon temps acompanyis aventura del Consell de Mallorca en el projecte de recuperació del vaixell romà enfonsat a les fontanelles aquí a Palma, entre Can Pastilla i la platja de Palma, des de fa 1.500 anys. És que dona per una pel·lícula, això. Ja tenen enllestits els papers de la maquinària i de quins necessaris per treure de manera segura el vaixell i després depositar-lo en els processos de conservació i de salinització. A més, com va aquesta extracció d'aquesta... Hem de fer una pel·lícula d'aquesta història perquè és verdaderament meravellosa. Com sempre, connectar amb la vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura i Patrimoni i don Antoni Roca. Senyora Roca, bon dia de bell nou.
Hola, molt bon dia.
Bueno, record que vareu dir que quan s'atregui haurà d'estar en aigua dolça una sèrie de temps, això que és per llevar-li la sal.
Sí, efectivament, ara ja estem en el compte enrere, com dèieu, de l'extracció d'aquest de l'elita a les fontanelles, que esperam començar pròximament, i una de les actuacions que s'hauran de dur a terme serà precisament aquesta, no? S'ha de desalinitzar totes aquestes fustes que s'atreguin del vaixell, s'hauran d'introduir a dins depòsits, a dins piscines, i anar a poc mesurant la concentració de sal que vagi sortint de les fustes fins a aconseguir que quedin fora sal i iniciar el següent procés de conservació. I, efectivament, la durada d'aquest primer procés serà aproximadament d'un any, un any i mig.
Un any i mig, mare de Déu. Bueno, i ara mateix, hi ha vigilància o ja heu tret totes les àmfores i objectes de valor? Però jo de lo que pas pena és que quedi cosa allà i hi vagi, ja saben el que s'espoli, ara també hem de parlar en el Museu de Mallorca sobre el tema de peces espoliades d'aquí a poc, però s'està vigilant? Ja s'ha tret tot lo de valor? Com està aquesta situació?
Idò, mira, efectivament, ara el que comentaves, no, es veure a més les darreres notícies del Museu de Mallorca que van presentar la setmana passada tot aquell gran material, no, que va ser espoliat, doncs aprofit també per fer una crida a la societat, que es veure que molta gent ho fa molt bé i crida a patrimoni o crida a la Guàrdia Civil, mos informen quan troben qualque element patrimonial, no, sobretot per conscienciar de la necessitat de deixar el material arqueològic en el lloc on se troba, no, perquè en el final expoliar, robar una part de la nostra història, i això és el que hem d'evitar entre tots, no? I aconseguir conservar el patrimoni perquè mos conta el que som i d'on venim, no? I això és el que també se persegueix en les fontanelles. Quan se troba un material arqueològic en un lloc en concret, pues és molt important estudiar-lo perquè pot canviar, no? Si històric se coneixia fins al moment, que és el que ha succeït en tot lo de les fontanelles. Respecte a lo que comentaves, ara mateix les fontanelles està totalment cobert en sacs d'arena. Se van ja treure tot el material d'àmfores que ja s'ha fet els estudis i així han estat també publicats i que han donat tantíssima informació històrica del moment en què aquest vaixell navegava, no? I ara se troba, com deia, pues, tapat en sacs d'arena i està completament cobert a l'espera ja de posar en marxa aquesta extracció des de relicte.
Senyora Roca, vostè és biòloga i bioquímica, per tant, deu saber el procés pues, que ha passat aquest vaixell en 1.400 anys amarat amb aigua salada. No deu ser, perquè, mare de Déu, hi havia àmfores senceres. És que sembla un miracle, no? O sí, precisament això ha servit per conservar-lo. És que no sé, vostè què opina? Tècnicament.
Sí, l'estat del vaixell, la veritat que tothom coincideix que és extraordinari, l'estat de conservació en la que se troba, i probablement això va ser perquè tot d'una se va enfonsar ràpidament i va estar cobert per aquesta capa d'arena que el va mantenir pues, totalment cobert tantíssims i tantíssims d'anys, i això va permetre que se conservés la fusta i se conservés el material en tan bon estat, no? Va quedar aquest ambient com en òxic, fora oxigen, que va permetre bona part del manteniment del material així com s'ha trobat en tan bon estat, no? Les circumstàncies d'aquell moment en com se va enfonsar i lo ràpid que se va tapar, doncs és probablement el que ha fet mantenir aquest vaixell en condicions òptimes, en molt bones, com deia, totes aquestes àmfores que comentaves que s'han trobat en bon estat. D'aquí també que sigui molt important recuperar-lo, perquè, com deia, aquest material arqueològic, a més trobat in situ, no?, l'espai, en el lloc on se va enfonsar, doncs, dona informació històrica importantíssima, de més d'un segle en què hi ha pots de relictes. Per tant, és una troballa excepcional, no?, i que dona moltíssima informació sobre aquest període d'història i també la funció estratègica de comerç que en aquest cas hi havia a les illes, en tota la informació que se treu des de relictes a les Fontanilles, i sé que se traurà, perquè ja s'ha fet molt d'estudi, però ara en l'extracció que aquest estudi continua i n'hi ha per una temporada llarga.
I com s'atraurà? Perquè ell ha dit que s'haurà de fer servir com una espècie de plataforma que suri per moure'l, perquè per trossos... No, això ja se sap com se farà, si s'aixecarà tot d'una peça perquè no se rompi, si s'atraurà peça a peça com de vegades se fan edificis. Això ja se sap o encara s'ha de deixar passar temps?
No, està ja tot el projecte tècnic, està elaborat. Fa ja més d'un any que se van començar a fer reunions a la Universitat de Barcelona amb tots els directors tècnics del projecte i també reunions internacionals amb altres països que han fet actuacions similars i que han extret de relictes, no? I en totes aquestes reunions que van culminar l'any passat, en el darrer trimestre d'any, on van fer un congrés internacional de les Fontanelles a la Playa de Palma, ja allà se va establir tot el que seria la fase d'extracció. És cert que en un primer moment d'especialistes, perquè nosaltres sí que hem dit en tot moment que ens posàvem en mans dels experts i dels tècnics, però com jo dic, només hi ha una única oportunitat per l'extracció i sempre ens basam en la ciència, no?, i en la millor tècnica que s'hagi d'aplicar. I varen concloure que com que no hi havia quilla, que és el que munté les dues parts del vaixell juntes, que no el podien treure sense, no? I a partir d'aquí varen establir que l'extraurien en fragments. A més, també, com que després s'ha desalinitzat en aquestes piscines i la tercera fase és la liofilització, que s'ha d'introduir dins un liofilitzador, que són unes màquines que tenen unes dimensions determinades, el que havia passat a altres països és que qualcun que s'havia estret sense, després en el final l'havien de desfer perquè se pogués fer el procés de conservació posterior, no? Per tant, s'ha analitzat molt bé, s'ha estudiat molt bé, per tant, de l'equip científic internacional, com deia, que se va fer en aquest darrer congrés de final d'any, i s'ha establert que aquesta extracció de les Fontanelles serà en fragments de la fusta, que, evidentment, fragments perfectament estudiats, amb un motllos, perquè hem de recordar que la fusta, quan surti de l'aigua i canviï d'ambient, serà afectada, no? Per tant, cada un dels fragments d'aquesta fusta aniran adherits a un motllo perquè conservin la seva estructura.
Ha parlat de un temps d'un any, un any i mig de feina, però tenim ara el Museu Marítim, tenim el Museu de Mallorca. Encara després, per saber on se podrà visitar, o encara no estem en aquest minut de la pel·lícula?
Ara, en moment, estan centrats, com deia, en aquest compte enrere de l'extracció i en aquest procés de desalinització, posterior liofilització, i després ja vindria la fase de reconstrucció i trobar el millor lloc perquè la ciutadania, pues, pugui visitar i conèixer que la història de ben a prop i veure una altra vegada les relites, les Fontanelles, en tota la seva unitat, no? Però és una fase que treballarem posteriorment.
Quina meravella, quina il·lusió. Tant de bo i Beatriz faci una sèrie, un documental, una pel·lícula, qualque cosa, perquè això, els 1.500 anys d'història que ens miren des de la platja allà, tranquil·lament, en el pas d'estens i totes les coses que deu haver vist aquest vaixell. Antoni Roca, des del Consell i la Conselleria de Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'm sempre, i per favor, mos avisis primers quan això se pugui visitar, perquè sí, mos fa moltíssima il·lusió. Antoni Roca, moltíssimes gràcies. Moltíssimes
gràcies a vosaltres. I aprofit per convidar-vos a veure Navis Romana, que és la primera part del documental que s'ha gravat,
sí,
i que se va emetre per IB3,
sí,
i perquè és coproduït, i la veritat és que explica de manera extraordinària aquesta primera fase d'estudi des de relicte i continuarà ara en l'extracció segurament.
Navis bon dia, Romana a IB3 a la carta. Navis Romana, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut a tots.